COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, arribem a les 12:20, aquest dimarts 27 de març del 2018. A més, amb hores d'ara, 14 graus a la ciutat de Lleida. M'enviava un missatge el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, i em deia, tranquil, avui i demà, temperatures estables, bones, però dijous baixen. I divendres es mantenen baixes. Però tornarà a repuntar el dimarts, dic, veus? Exactament, els dies festius. És el que té la previsió meteorològica. En fi, la buscarem pel que queda de dia, que tampoc cal avançar tants dies. I també de cara a demà, ho farem com sempre des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, que per desgràcia doncs, també està sent moguda avui. I parlarem de moure'ns avui. Sí, avui parlarem d'una aplicació i de tot un estudi que ens presenten des de la Universitat de Lleida amb una aplicació que porta per nom objectiu 10.000K, que són, t'ho diuen perquè caminis 10.000 passos al dia, que veurem que això no és una xifra a l'atzar, sinó que és una xifra que s'ha fixat de manera científica per diferenciar les persones actives de les que no. I les que estan actives, a més, gaudeixen d'avantatges de salut, com per exemple que baixa moltíssim el risc de malalties cardiovasculars, per exemple, però en parlarem a partir de 2:15. També parlarem de barris avui amb el Cosme García i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240, ho fem parlant de cuina, estem a Setmana Santa, d'aquí a 6 dies hi ha el Dia de la Mona i, per tant, avui no ens hem pogut resistir i parlarem de mones i parlarem d'opcions i de maneres que hi ha i diferents opcions que hi ha. Que hi ha la mona tradicional, que és ben bona, però hi ha d'altres que, tot i mantenir bastant la tradició, doncs són també força bones. I també parlarem de decoracions a les mones avui, dins de la moda. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Avui amb el Pol Corredoira, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, busquem aquesta previsió meteorològica, com et dèiem, 14 graus a la ciutat de Lleida. Pol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Està previst que avui a territori lleidatà continuïn aquests núvols al sol. No deixaran, això sí, cap precipitació, a excepció de la zona del Pirineu. Allà continuarà el cel cobert amb precipitacions de caràcter feble, especialment a la Vall d'Aran. Avui recordem una cota de neu que ja està pujant fins als 2.000 metres. Temperatures que també pugen avui fins als 20 graus a la capital, als 21 a Balaguer, als 19 graus a Tàrrega, als 18 a la Seu d'Urgell i als 12 a Viella. I el vent bufa variable, fluix tendint en general a sud-oest, fluix a moderat. Demà dimecres veurem la formació de més núvols a la meitat nord del territori. Tindrem allà cel cobert amb precipitacions que seran de caràcter feble a la tarda a la zona del Pirineu. No descartem a la resta de zones, això sí, a la meitat sud tindrem cel menys ennuvolat, alguns intervals de núvols alts, però precaució, per la tarda podrien acabar formant-se aquests núvols a la zona més propera a la meitat nord. Cota de neu demà als 1.800 metres, baixant al final del dia als 1.400, amb unes temperatures que pujaran, un ascens localment notable a la meitat nord del territori, mínimes aquesta matinada de 6, 5, 4 graus a tot el territori, mentre que les màximes arribaran fins als 23 graus a la capital i Balaguer, 21 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i els 17 graus a Viella. I pel que fa al vent, bufarà demà variable, fluix predominant la component oest amb algun interval de moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Pol.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Whatever happens, I leave it all. clar que tothom tenim els nostres gustos i que una cançó com una persona el pot deixar indiferent, a d'altres li pot encantar i a d'altres li pot fastiguejar. Això ho tinc claríssim, però sí que també és veritat que hi ha cançons que si les poses al seu context, quan les escoltes et posen els pèls de punta. A mi em passa amb aquesta, per exemple, eh? The Show Must Go On, és Freddy, la veu de Freddie Mercury, són els Queen des de l'any 91. Es va publicar el 14 d'octubre de l'any 1991 i estava dins del treball que portava per títol Innuendo. Són d'aquelles que no et canses d'escoltar, eh? La veu de Freddie Mercury. La desgràcia ens va deixar just abans de les Olimpíades de Barcelona de l'any 1992, però que va deixar enregistrada aquella cançó amb la Cavaller que va servir per inaugurar les Olimpíades. En fi, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs anem directes cap a buscar l'estat de la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara podem parlar de que a Lleida la A2 segueix tallada a l'alçada de Soses, direcció Barcelona. Des de les 10 del matí, els FDRs, doncs, al piquet han accedit a aquest sentit de la marxa de la A2 i està tallada des de llavors al punt quilomètric 446. El Port de la Bonaigua també tenim obligatorietat de cadenes, però està oberta amb obligatorietat de cadenes. Són 5 quilòmetres al Port de la Bonaigua, la C28, en els dos sentits de la marxa. A més d'aquestes carreteres tallades, ja t'informo que la P7 a Figueres està tallada en els dos sentits de la marxa i la Nacional 340 al Canà també està tallada. A més, dins de Barcelona, a la Diagonal, Meridiana, etc., doncs, també hi ha problemes de circulació per talls intermitents per manifestants, vaja. 12:28 minuts, desenes d'advocats es concentren davant els jutjats catalans per demanar l'alliberament immediat dels presos polítics. El portaveu de la plataforma convocant denuncia la violació dels drets fonamentals i de les llibertats de la ciutadania. Hem escoltat el portaveu d'Advocats per la Democràcia a Lleida, Santi Solsona, que critica que es tracta d'un todo por la patria per salvaguardar la unitat d'Espanya passant per altres drets humans i altres drets civils de tots els ciutadans de Catalunya que, a més, s'estan cometent irregularitats o accions il·legals. És un tall que dura prop d'un minut. Suposo que o el tall està mal editat o també se li ha oblidat anomenar, doncs, quan es va fer aquella votació unilateral de la República, allò també era il·legal, però no recordo que allí sortiguessin els advocats per la democràcia a queixar-se, o d'altres històries que també s'han fet il·legals. Suposo, anem a escoltar-lo.
Veiem una conspiració, una fabulació, no només per part del jutge Llarena, sinó ja per part del que són els cossos de policia que elaboren els informes que fonamenten les seves decisions, per part dels intents, que a més que ho aconsegueixen, del poder de l'Estat, del govern, d'interferir tant amb la tasca de la Fiscalia com amb la tasca dels jutges, que són al final els que concreten aquestes mesures i a través dels quals es concreta la repressió. I, per tant, pensem que, diguéssim, de tots aquests estaments, tant el judicial, tant el polític espanyol, com l'actuació de la Fiscalia, és un todo por la patria. I, per tant, doncs, pel que és la salvaguardar el que és la unitat de la pàtria, pues poden passar-se per alt els drets humans, els drets civils i els drets de tots els milions d'electors de Catalunya, no només els que van votar els polítics represaliats, sinó a tots, perquè al cap i a la fi va ser una decisió col·lectiva de tots que ells fossin els nostres representants.
Espera que ens quedem tan amples, que diem tot això. És un advocat el que diu això. Jo entenc que si acaba de dir que tota la cúpula judicial està malament, que les forces de l'Estat també estan malament, deixarem de creure en la justícia directament? O hem de creure només en alguna? En alguna sí o alguna no? Mira, calla, que si donen una sentència favorable a mi, doncs aquest ho fa bé, però si és en contra meva, ho fa malament. És que, clar, el problema de la justícia és que no hi ha d'haver mitges tintes ni interpretacions, per això hi ha una llei, que és interpretable de totes maneres. Però vaja, jo, un advocat que surti d'això i que segueixi exercint d'advocat, oh, caram, si no creus ja en la teva cúpula ni amb les forces de seguretat, vaja, no sé, jo crec que potser canvia de professió, però vaja, que això és lliure i tothom fa el que vol. I abans de passar als esports, el tren dels Llacs amplia l'oferta i farà 30 viatges a partir del 14 d'abril. Els viatgers a l'anada rebran diferents productes gastronòmics locals i a la tornada un tast de coca de recapte. I ara sí, parlem d'esports, que ara sí, tenim una grandíssima notícia per Lleida.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs això sí que és una bona notícia. Vam dir que podria ser possible, però que era difícil, però finalment la ciutat de Lleida ha estat la triada per acollir la final de la Copa CERS, que es jugarà el 28 i 29 d'abril amb Voltregà, Barcelos i Brenganze, i a més el Lleida Llista. Per tant, jugant a casa, jugant la possibilitat de guanyar la Copa CERS a casa, 28 i 29 d'abril.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part així, que com sempre fem memòria, recordem que passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 27 de març, però de l'any 93, sempre ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Doncs aquí estic, bon dia.
Fa 25 anys, de què es parlava?
El president del govern espanyol estava decidit a dimitir si es veia involucrat en el cas Filesa. Era Felipe González. Mm. Els estudiants de l'Autònoma de Madrid van insultar el cap del govern, van cridar paraules molt grolleres. El president assegurava que es depuraria la responsabilitat política. També va ingressar a presó un banquer per una presumpta estafa de 300 milions. El Banc Santander de Negocis va denunciar el que fou el seu director durant 3 anys. L'entitat va donar una setmana de temps perquè el senyor Miquel Massana, que era aquest, el que estava imputat, reposés els diners. Era soci d'altres dos exgerents de societats financeres. També la Guàrdia Civil va detenir un jove de 20 anys per introduir bitllets falsos de 10.000 pessetes a Tàrrega i a Bellpuig.
O caram, se n'avança, de 10.000 en 10.000.
La Guàrdia Civil pensava que el timador anava acompanyat. Un dels estafadors anava enguixat i portava muletes, per tant, lo podien detectar ràpidament. Mm. D'altra banda, l'Audiència Nacional va condemnar a 3 membres d'una família de Reus que varen ser detinguts quan introduïen moneda falsa a la població de les Borges Blanques. També l'aprovació del pla parcial dels barris nord de Lleida va ocasionar una discussió entre Siurana i Convergència i Unió. Govern i oposició es van remuntar alguns anys enrere i es culpaven del retard de la planificació. Es va donar llum verda a la primera fase de remodelació del camp d'esports. Es va concedir també la medalla d'argent a l'Institut Màrius Torres. La regidora del PP i portaveu del partit en aquells moments a la Paeria va abandonar el ple perquè, segons va dir, Siurana era poc democràtic. Era la senyora Pilar Arnalot. Uh-huh. I acabem parlant del govern d'Andorra, que volia crear una universitat. L'aprovació de la llei d'educació seria el primer pas. El Principat i l'Universitat de Lleida van signar un conveni de col·laboració.
Molt bé. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tot seguit és un tema que ja vam recordar la setmana passada i que ho hem recordat al principi del programa avui. Estan amb nosaltres la Isabel de l'Arco. Isabel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I la Gemma Espigares. Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I de què parlarem amb la Isabel i la Gemma? Doncs mira, d'un tema que a mi personalment em va encantar llegir-lo i veure que s'ha dut a terme a Lleida. I és que des de la Universitat de Lleida, concretament des de la Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, doncs pensen amb nosaltres, i pensen com podem estar cada vegada millor, més saludables.
Sí, sí, sí.
Al final és un sinònim. I vosaltres la setmana passada veu llançar una aplicació que es coneix com Projecte O10K, Objectiu 10.000.
Sí, sí.
Isabel, escolta, explica'm una mica com va sorgir aquesta idea.
Doncs mira, aquesta idea sorgeix a dintre de la càtedra, bueno, que tots coneixen com a Càtedra DOTS, que té aquest nom tan llarg que acabes de dir. La idea era de promocionar estils de vida saludable al territori, perquè aquesta càtedra, l'eix principal és justament treballar amb la gent del nostre territori. I, bueno, aquí som un conjunt de professionals de l'àmbit d'infermeria, de l'àmbit de fisio, també hi ha metges, gent de l'activitat física de l'esport, de l'INEF, i gent d'educació, doncs que vam pensar com podíem, d'alguna forma, engrescar a la gent del nostre territori per... que portin això, estils de vida saludable, promocionar la salut.
Quan parlem d'estil de vida saludable, vosaltres us senyiu només al tema del moviment, de l'esport, de l'exercici físic?
No, ja hem fet alguna cosa més. Per exemple,
alimentació...
Efectivament, a l'octubre vam fer també una activitat per promocionar també estils de vida saludable des del punt de vista nutricional i tenint en compte també els productes del nostre territori. I gent del nostre territori que està treballant molt bé amb aquest tema, com són els de la Boscana.
Isabel, ets de Lleida?
Jo, de Lleida, sí. Visc a Lleida, però no sóc de Lleida nascuda.
Bueno, però portes anys
sí,
vivint aquí.
Sí.
No t'ho dic perquè, és igual, de Lleida, de Catalunya en general, sembla estrany, i jo he conegut a experts internacionals en nutrició que et diuen, però com podeu tenir problemes amb tema nutricional a la vostra zona, amb aquesta dieta mediterrània i amb aquests amb el tema de l'horta, de la fruita i dels vegetals? Sembla estrany, però em consta que, i tu ho sabràs millor que jo amb els estudis i amb els sondejos que feu, que cal encara dir-li a la gent que, escolta, que hi ha coses que no les acabem de fer bé, que s'ha de menjar una mica millor, que ho podem fer perquè ho tenim mal abast.
Sí, el que passa és que estem en un món globalitzat i els mals usos i pràctiques alimentàries i d'activitat física, doncs també, clar, no estem aïllats.
Però vull dir que
també
la zona...
influencia. Però la zona
que vivim ho tenim fàcil.
Jo estic convençuda, bueno, farem estudis, estic convençuda que segur que ho tenim més bé i, a més, segur que ho fem més bé justament perquè la zona també ho propici.
Clar que sí. Llavors, avui en dia... Home, no et diré qualsevol cosa, però moltes iniciatives d'aquestes o tenen una app al darrere per engrescar la gent o no. Ara està de moda. Una app, vull dir, una aplicació per un dispositiu mòbil.
El que passa és que aquesta, ja us ho explicarà la Gemma Espigares, que és la responsable d'aquest projecte, perquè a la càtedra hi ha diversos i un d'aquestos, ara l'estrella és aquest, té unes variables diferents de qualsevol app que hi ha al mercat.
Gemma, què té de singular aquesta aplicació?
De singular, primer començo per què té d'igual que la resta i així li podem treure la part singular. La part que pot tenir igual que altres aplicacions és aquest podòmetre que mesura cada dia el nombre de passos i aquest historial on podem comparar l'evolució diària, mensual i setmanal i per tant anar veient també com evolucionem. De fet, hi ha gent que ens diu, ostres, m'he quedat a 9.600 passes. No?
Jo t'ho dic,
doncs,
Gemma.
La part important també és veure si demà doncs poden ser 9.700.
Mira, et volia preguntar, quan arribes als 10.000 fa alguna cosa a l'aplicació perquè no he pogut arribar encara.
Ho hauràs de descobrir, no et traurem aquest al·licient d'arribar-hi.
Pensa que un dia m'he quedat als 9.900 i escaig. I no ho vaig mirar a la nit, sinó me'n vaig a caminar un moment per les escales.
Sí, ni que sigui a llençar la brossa, per poder-hi arribar.
Bromes a part. Aquests 10.000 és una xifra simbòlica o té un estudi al darrere?
Aquests 10.000 és el que l'evidència científica ens marca com a persona que ja és activa amb els estudis de Tudor i això neix al Japó, a prop dels Jocs Olímpics de Tòquio i estableixen, ells són els creadors dels podòmetres, i estableixen que a partir de 10.000 comences a ser una persona activa i és també a partir de 10.000 passes diàries que el risc de malaltia cardiovascular comença a baixar.
Que jo crec que és el més important, de tot plegat.
I tant. De fet, em deia, és una miqueta de peculiar, no? I et deia, el podòmetre és el mateix, mm-hmm. tot i que té un element diferenciador, que és que està validat la seva precisió i la seva fiabilitat. I tenim un percentatge d'error molt inferior a altres aplicacions que hi ha al mercat i que potser estan més des del punt de vista comercial.
Ho podeu buscar tant al market de Google com al market d'Apple. És O10K, objectiu de 1.000. És gratuïta, no té pagaments d'aquests de Perús ni històries, simplement és que la descarregueu, a més pesa poc, la instal·leu i t'oblides
i comences a caminar, i a partir d'aquí tu pots ser més proactiu, més interaccionar amb l'aplicació o menys. Tu pots simplement descarregar-la i tenir-la i saber que doncs tu estàs mesurant, o pots anar veient com vas evolucionant. Digues.
Anava a preguntar-te, Isabel, això sí. Les 10.000 passes no vol dir que ens hem de convertir tots en runners, simplement és moure's.
Efectivament, no és tant el nivell de runner, ni molt menys. Sí, no, és moure's.
No vol dir que ara tothom se n'ha d'anar una hora a córrer cada dia, ni molt menys.
És l'activitat activitat física que fas durant tot el dia, no esperar anar a córrer cada dia.
Gemma, 10.000 passos. Però és que vosaltres, a més, li heu donat aquest toc social, per entendre'ns. Mm-hmm. Hi ha reptes, pots compartir-ho, que jo crec que això és el que fa que sigui viral, aviam viral, vull dir que tingui un creixement i un coneixement més ràpid.
Clar, de fet, a banda de que, per exemple, puguis trobar informació de quins beneficis té a nivell científic i de quines caminades es fan a Lleida, perquè dius, bueno, doncs aquest diumenge vull ser molt més actiu i tinc el matí que puc ser-ho, doncs consulto el calendari i veig quines caminades es fan, perquè en fem moltes a Ponent, moltes, doncs, a banda, aquests reptes el que pretenen és això, és gamificar aquesta activitat física, i que, per tant, doncs, si a més tens l'opció d'aconseguir algun premi per a tu o un premi solidari per una entitat, doncs també fa que aquests 9.000 puguin ser 10.000 i que els 10.000 puguin ser 12.000.
Escolta, explica'm el tema dels reptes, perquè em consta que entre departaments de la universitat teniu alguna història organitzada.
Sí, del 19, 20, 21 i 22 d'aquest mes, el que hem estat fent és un repte dins de la universitat per veure quina de les 8 facultats era la més activa, i tots els estudiants, tot el personal d'administració i el professorat han estat d'alguna manera caminant, perquè és el que deies tu, sumar passes durant el dia, no anar a córrer, tot i que n'hem tingut algun que ha arribat a 26.000, 27.000 passes.
Aquest ha anat a córrer,
aquest ha anat a fer esport, a banda d'activitat, clar. I d'aquesta manera, doncs, hi ha hagut aquests piques saludables, per dir-ho d'alguna manera, per veure quina facultat era més activa. De fet, aquest és el que hem fet com a prova pilot, i ara pel mes d'abril n'estem preparant un per tota la demarcació de Lleida.
Això anava a dir, quin és el següent pas? De totes maneres, qualsevol persona que ens escolti se la pot descarregar i funcionar.
Sí, tant, l'aplicació és per qualsevol persona, i aquest incentiu a la universitat ens permetia, primer, ser més saludables també a casa nostra, que també hem de predicar d'alguna manera amb l'exemple, i després fer la prova per fer el gran salt a fer el repte durant el Dia Mundial de l'Activitat Física, que és el 6 d'abril, a tota la demarcació.
Isabel, escolta, al final, des de la càtedra 12, quin és l'objectiu final?
Doncs l'objectiu final, en principi, és l'objectiu que tenim la càtedra. Ens hem ajuntat gent de moltes àmbits justament per aconseguir que al nostre territori se promocioni la salut, tinguem estils de vida saludable, i a les organitzacions que també formen part del nostre territori, la gent que formen part de les organitzacions també estiguem a llocs saludables, que vulguem treballar, que hi hagi bon ambient. Aquesta és la idea de la càtedra.
Hi ha gent que estan capficats amb el tema de si no està demostrat científicament, escolta, jo segueixo fent el que em dóna la gana. Avui en dia podem parlar d'evidència científica que relaciona el benestar saludable, sempre pots tenir qualsevol problema, però en general el benestar saludable amb l'activitat física no intensiva, sinó a l'estar actiu i a una bona nutrició. Això avui en dia està ja comprovadíssim.
Sí, està demostrat. Gemma, us acaba de dir també que està demostradíssim que a partir d'una quantitat de passos determinats també hi ha menys risc de problemes cardiovasculars, és a dir, que està demostrat. Sí,
i a més això no té edats.
No té edats.
És a dir, caminar, escolta, no té edat.
Efectivament, no té edat.
Molt bé, doncs, ja ho sabeu, teniu aquest objectiu 10.000, objectiu 10.000. Si teniu un telèfon, un smartphone, un telèfon intel·ligent, des del market de Google o des del market d'Apple, us podeu descarregar aquesta aplicació, o 10K, objectiu 10.000. i és gratuïta, no té cap mena de complicació, la instal·les, la renques i t'oblides. Bueno, t'oblides. Mira-te-la cada dia, a veure com vas.
A veure com millores.
Oh, clar, sí, sí, sí. Igual et penses que camines molt i et portes una sorpresa, sí, perquè sí. Ja ens ha dit la Gemma que està molt afinada, que no, sí. No té falsos positius, que, uh-huh. Que sap quan camines i quan no, eh? Sí. Per tant, no es pot fer trampa aquí, eh? Ha estat amb nosaltres avui la responsable d'aquesta aplicació, la Gemma Espigares. Gemma, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, ja sou molt actius.
I la directora de la Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables, la Càtedra DOTS, la Isabel de l'Arco, qui agraeixo que hagi estat amb nosaltres, que sé que tens una agenda complicada. Isabel, gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja passen un minut i mig de tres quarts d'una. Parlem de barris, com tots els dimarts, amb el Cosme Garcia.
Arriba el nostre temps dedicat a l'entrevista dels barris. Els nostres barris lleidatans són protagonistes quan arriben els dimarts. I aquest dimarts també tenim la possibilitat d'estar amb ells. Avui, precisament, que bueno, hi ha actes també de la Quaresma, precisament la missa crismal a les 7 de la tarda a la catedral, però heu volgut invitar avui amb una persona que està dins de la Federació d'Associacions de Veïns, un vicepresident, que a més és membre de la Junta Directiva també de l'Associació de Veïns de Balàfia, i és el bon amic i company Francesc Caballero. Benvingut i bon migdia.
Hola, bones.
Ben retrobat. Ara feia temps que no vinies a aquesta casa.
Feia dies.
Ja en tenies ganes o què?
Bueno, tot arriba, tot arriba.
Has vingut tantes vegades, no?
Sí.
Francesc Caballero, vam sortir ara fa exactament una setmana d'una trobada important que es va fer la CONFAC a la nostra ciutat de Lleida. Molt participativa, i va ser al vostre barri.
Sí, al Centre Cívic de Balàfia, organitzat per la FAB, i la pròpia Associació de Veïns de Balàfia, amb la participació de totes les associacions de veïns de Lleida i, a més també, de Catalunya.
De Catalunya.
Perquè la CONFAC és això, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya.
Va ser important, no? Jo vaig recordar els bons temps de quan se va iniciar el moviment associatiu veïnal, molt reivindicatiu i amb temes que afecten a tots. El tema de la vivenda, el tema de l'aigua, el tema de l'electricitat, eren temes suficientment importants, no? Que em vaig sentir molt sol, no? Perquè em sembla que d'autoritat no en tenia cap. Jo me vaig tirar allí 2 hores i allí no t'apareixia ningú.
Bueno, les autoritats venen, fan el speak i...
Fan la foto i marxen.
Desapareixen, no? Però no, estan a darrere, eh?
Bé, però parla'm una mica de quines conclusions tu creus que s'han pogut treure.
Bé, les conclusions han estat positives, perquè es van tractar temes transversals. No sols es parla també dels barris en el sentit urbanístic, sinó també tot el que hi ha en temes socials. Hi ha temes culturals, temes de vivenda, temes de la dona, temes de la joventut, o sigui, qualsevol tema que afecti els habitants, els veïns, es tracta.
El que passa que hi havia singularitats ben diferents, no? Perquè, per exemple, temes a Barcelona, que aquí afecta ben poc, no? El que passa que sí que va haver un tema que a mi, bueno, vaig veure que va sortir, que s'està treballant, que va ser un model que és Pardinyes, sinó un model de la recollida porta a porta, no?
Bé, clar, és que pensa que és el que et deia, són temes transversals, igual es parla de la recollida de deixalles, com es pot parlar de la situació de la joventut, el tema de la dona, el tema dels aturats, etc, etc. O sigui, tot allò que ens afecta als veïns és tractat per la CONFAC. Amb una profunditat o amb una altra.
De tota manera, és la realitat nostra és ben diferent a la d'en Veix. Per exemple, tenim una cosa que ells no tenen, ja voldrien tindre un pulmó de la ciutat, com era l'Horta. I va quedar clar que l'Horta de Lleida pues era molt important, i ells van prendre una mica d'exemple tot, i que és impossible, no?, perquè la pol·lució que ells tenen allà, gràcies a l'Horta, nosaltres no la tenim. Tenim molt més alt nivell de vida, no?
Lògicament. Quan a vegades... tenim enveja d'aquella planificació urbanística de les grans ciutats, no sempre acaba sent, diguéssim, una resposta suficientment positiva, sinó que també a les petites ciutats o a les mitjanes ciutats, com en aquest cas és Lleida, doncs hi ha quelcom que els caracteritza, en aquest cas la nostra Horta, i va quedar molt patent perquè precisament es van aprovar una sèrie de temes, una molt puntual, perquè la CONFAC també tingui aquesta característica amb perspectiva, no?
Quin pes podríem tindre Lleida, inclusiu? Ja no parlo només de Lleida ciutat, sinó també a Tàrrega tenim una federació d'associacions de veïns. Quin pes podríem tindre les Terres de Lleida envers amb ells? Perquè, clar, quan parlem de Catalunya, només Hospitalet ja és més gran.
Bé, la representació sí. És per el tema, diguéssim, de federacions i associacions de veïns.
Sí.
Llavors, Lleida és una de les que ha estat sempre més moguda i més participació. Vam arribar en un moment fins a la CABE, o sigui, temps d'aquelles activitats que hi havia en profunditat, vam estar fins a l'estatal, no? Però la veritat és que actualment les circumstàncies i les situacions són diferents i, per tant, també la resposta és diferent, no? La representativitat està molt ben copsada i, malgrat que la qüestió poblacional és molt més forta
és més
a Barcelona i els seus rodalies que no pas a Lleida o Girona o Tarragona, no?
Anem a parlar d'una altra cosa que feu des de la FAP, i és que, bueno, vau fer ja un Erasmus, una primera part, que el vam tindre l'any passat aquí a Lleida, vau portar gent de França, i que van marxar molt, molt contents. Jo vaig dir, partir amb ells, i la veritat és que van trobar experiències, us vau reunir en diferents entitats de diferent àmbit, us vau reunir amb entitats socioculturals, amb cases regionals, vau estar, bueno, molt ben rebuts per tot arreu, i penso que ara aquesta segona part serà una mica diferent, no? Ara, quan la fareu, i què és el que fareu?
Bé, com tu has dit perfectament, aquest Erasmus és organitzat, nosaltres hi col·laborem, però està organitzat i portat a terme des de la Federació de Centres Socials i Culturals de França, que tenen la seu a París. Nosaltres col·laborem precisament per donar aquesta puntualitat que tu deies i aquesta singularitat que nosaltres els hi podem aportar, perquè l'Erasmus el que serveix és precisament per, ja ho diu, estada d'observació, perquè les bones pràctiques que es fan arreu, perquè aquest Erasmus és en aquest moment a Lleida per representació d'Espanya, però el fan també amb el Regne Unit, el fan a Suècia, el fan a Alemanya i el fan a Itàlia. I precisament el mes de maig hi haurà una trobada, quan ja s'ha acabat la primera i la segona part, per fer un compendi del el que s'ha pogut copsar arreu, o Sabadell, o Terrassa, o
Hospitalet,
no? que està, com diu aquell, amb una rajola al costat.
Sí, un semàfor.
És diferent que no pas la convivència que hi ha i la transversalitat i la imbricació que hi ha amb la societat civil a la ciutat de Lleida. No? Aquí les associacions de veïns estan implicades en cases regionals, perquè estan en aquest moment treballant dins la mateixa regidoria, per dir-ho d'alguna manera, però també el mateix podem trobar, que trobem amb l'Orfeo, o treballem amb l'Ateneu, o treballem amb altres entitats, per exemple, de tipus social, o com poden ser de tipus de cooperació internacional, o sigui, és una transversalitat que amb ells se'ls fa bastant més difícil, precisament per aquesta, nosaltres tenim l'avantatge d'aquesta proximitat, mentre que ells, lògicament, el desenvolupament en una ciutat tan monstruo com pot ser Barcelona es fa molt més concreta i molt més difícil.
Per acabar, me queden 2 minuts, Francesc, quines novetats tenim més a la Federació d'Associacions de Veïns? Sé que hi ha eleccions.
Bueno, això és...
Hi ha tres càrrecs en disputa, no?
El mes de maig hi ha una assemblea que té que retre comptes i hi ha uns postos a suplir, que bueno, ja veurem si és que es torna a presentar o hi ha
un canvi o una
renovació, no? Però la veritat és que nosaltres continuem treballant, la Junta que actualment està a 100%, i per tant continuem, l'assemblea és complir com està manat pels estatuts, que a més hi ha una renovació d'estatuts perquè hi havia una sèrie de punts que s'havien d'actualitzar i que s'havien de posar al dia perquè venien des de molt, molt antic, i bueno, doncs això és el que hem de fer, treballar tant a interior com a l'exterior amb la relació amb la ciutat.
Per acabar, Francesc Caballero, m'agradaria que em diguessis si queda algun tema pendent que tingueu, perquè si no també tens una cosa que ens tens que avançar, que feu una trobada a Balàfia, no?
Sí, sí, sí. El dia 8, precisament diumenge, després de passar una bona Setmana Santa, doncs el dia 8 hi ha una trobada, que és diumenge, a la tarda, una tercera ja, de, que fem de trobada de corals de les Terres de Ponent. La nostra coral, la Veus de Ponent, doncs fa una trobada amb diferents corals de la ciutat de Lleida i de les comarques, precisament donant impuls i treballant amb aquest món cultural específic que és el cant coral, i que ja l'any passat va ser un èxit i esperem que aquest any ho renovarem.
Doncs una possibilitat de conèixer vostès una mica més de prop el que és la Federació d'Associacions de Veïns, que han tingut, com diem, aquesta trobada de la Confac a Lleida, que va estar tot un èxit, i des d'aquí la meva felicitació i també d'aquesta casa, i per supost també, bueno, de les que estan preparant la Federació d'Associacions de Veïns aquí a les Terres de Lleida. El proper, doncs, ens arribarà el Sant Jordi, no s'arribarà després d'aquesta Quaresma, i ens arribarà també la Festa Major de Lleida, la qual també s'impliquen molt les associacions de veïns, cares regionals, perquè a vegades es pensa allò de que seria la Setmana Santa de Lleida sense les cares regionals, les associacions de veïns, i que seria també la Festa Major. Però bueno, de tot això anirem parlant mica a mica. Francesc Caballero, vicepresident de la FAP i també membre de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de Balàfia, gràcies per retrobar-nos aquí a la ràdio i seguirem parlant de vosaltres.
Seguirem, seguirem. Gràcies i endavant.
I ara hem arribat aquí al final d'aquest espai. Demà tindrem l'entrevista a Cosmopolita. Esperem que retrobar-nos amb tots vostès. I recordo el meu correu electrònic o el WhatsApp del meu company. El correu és cosme@copelleida.com. I el Ricard li diu, amb aquest dimarts de Pasqua, abans de que a les 7 de la tarda tinguem la missa crismal, digues el teu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. 664-526-180. A punt, ja, directes, cap a la una, com sempre buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia?
Bon dia, Ricard, bon dia a tots els oïdors.
Doncs a veure, cap on anem avui?
Doncs mira, anirem a l'Alta Ribagorça, que feia dies que no hi pujava. Anirem a Peranera. Des de la carretera que uneix Pont de Suer amb la Pobla de Segur, cal agafar la carretera de Malpàs i seguir, passar d'aquesta població en direcció nord-est per arribar a Peranera. El poble és situat a 1.321 metres d'altitud, i el nom de Peranera significa pedra negra, pels importants jaciments d'hulla que hi ha a la banda i banda de la vall i que donaren lloc a la seva explotació, perquè anys endarrere hi havia moltes mines per aquí. Als anys 1900, fins i tot hi havia el projecte de fer un ferrocarril per baixar lo que es feia a les mines. Als anys 1950, amb la febre constructora de centrals elèctriques a la comarca, es van reobrir les mines d'hulla de Peranera, que fornien de carbó la fàbrica de ciment de Xerallo. El tancament de les mines, conseqüència del de la fàbrica de Xerallo, va accelerar el procés de despoblament. I el topònim del lloc de Pedra Negra ja surt esmentat a l'inici del segle XI, i el seu castell surt documentat el 1120 en una escriptura relacionada amb el monestir de la Baix. L'església de Peranera és dedicada a Santa Eulàlia. És un petit edifici de pedra amb campanar d'espadanya, i el més destacat, però, és l'ermita de Santa Margarida, situada a uns 1.600 metres d'altitud, sobre un aflorament rocós proper al lloc de la confluència d'aigües que baixen del barranc de la Font Grossa i del de Santa Margarida. Des de l'ermita s'albira una bella panoràmica de la vall de Peranera. L'edifici és una sola nau coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular. La porta d'entrada a l'ermita conserva un forrellat de ferro forjat de tradició romànica. I no podem acabar de parlar de Peranera sense saludar a mossèn Pere Canals, que és fill d'aquesta població. Per tant, vull dir, espero que aquesta descripció que hem fet de la seva població, si ens escolta, pues, li sigui del seu grat. Una salutació cordial i bona Setmana Santa, mossèn Pere. I la dita d'avui ens diu, pel març, cap llebre s'hauria de pixar el sembrat.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem directes cap a la una i recordem que segueix l'obligatorietat de cadenes al port de la Bonaigua, la C28, en els dos sentits de la marxa, i que a l'A2, a l'alçada de Soses, direcció Barcelona, segueix tallada aquesta carretera. Busquem les senyals horàries.
La una, a les 12 en Canàries.
Compi Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue la tensión en Cataluña. Los Mossos de Escuadra han tardado más de 6 horas en desalojar la autopista AP7 cortada por los separatistas a primera hora de la mañana en Figueras, en Gerona. Los sindicatos de la Policía Autonómica reconocen su preocupación y piden soluciones. Alertan de que la tensión en las calles de Cataluña se puede cronificar. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Reconocen un cansancio acumulado y advierten del peligro de cronificación de los últimos estallidos de baja violencia. El portavoz del sindicato FEPOL, Valentina Nadón, señala en COPE que los CDRs actúan sin ningún interlocutor y hay que esperar su evolución.
Los CDR, cada uno de ellos actúa de manera independiente, cada uno por consignas propias, y sí que es cierto que de momento están demostrando tener una cierta capacidad de movilización. Creo que también tenemos que esperar unos cuantos días a ver cómo evoluciona esto.
Anadón califica de correcta y profesional todas las actuaciones de los Mossos de los últimos días y afirma que sus actuaciones se protegían a los manifestantes pacíficos.
La noticia hasta ahora está también en Moncloa. El gobierno acaba de aprobar el proyecto de presupuesto. El jefe de economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Los que se han aprobado son los séptimos presupuestos de Rajoy, que todavía no cuentan con los apoyos necesarios para salir adelante en el Congreso. Las cuentas incluyen guiños como la subida del sueldo de los funcionarios, de las pensiones mínimas y de viudedad, recorte del IRPF en las rentas bajas. El gobierno abre la mano en unos minutos. El ministro Cristóbal Montoro va a dar detalles también, nos anuncian, de la oferta pública de empleo, mientras el titular de Economía, Román Escolano, se estrena, explicará cómo queda el nuevo cuadro macro que recogerá una revisión al alza del crecimiento. La rueda de prensa acaba de comenzar. Está hablando ya el ministro, portavoz Méndez de Vigo.
Y también añado su deber constitucional de presentar unas cuentas públicas. Además, da continuidad a la política económica que ha venido desarrollando el gobierno desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia del mismo a finales del año 2011.
Sonido directo de Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado, como decimos, el proyecto de presupuestos del año 2018. Martes Santo, en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Álvaro García.
La Policía Nacional ha desarticulado en Cebolla, Toledo, un grupo criminal que se dedicaba a la distribución de marihuana y hachís. La operación se ha saldado con 11 detenidos por tráfico de drogas, 5 de ellos por pertenencia a grupo criminal. Además, durante los registros se incautaron de 4.600 gramos de marihuana, 16 plantas de hachís y 300 gramos de cannabis. En otra operación de la Policía Nacional, un hombre de 73 años ha sido detenido por acosar en internet a una chica de 15 durante 3 meses. El acusado, residente en Albacete, se hacía pasar por un joven universitario, incluso llegó a fijar un encuentro real. La madre de la joven descubrió que la chica había enviado fotografías en las que aparecía desnuda y desconfió del receptor de las imágenes. Y por último, Rusia responde a la expulsión de más de un centenar de sus diplomáticos por parte de una veintena de países, entre ellos España. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, culpa a Estados Unidos de una supuesta presión y chantaje para forzar la expulsión de diplomáticos rusos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y a la vuelta de la esquina en este mediodía COPE llega El Espejo con José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Antonio.
Y hoy habláis de uno de los dramas que ha provocado la guerra en Siria. Es una historia que muestra que a menudo los niños son los grandes olvidados.
Es uno de esos dramas de los que poco se habla. Me refiero a los hijos de los yihadistas del Daesh que han quedado allí abandonados tras la muerte o la huida de los milicianos y que ahora vagan sin nombre y sufriendo un rechazo total de la sociedad. Ninguna organización internacional ha querido afrontar hasta ahora este problema y han sido precisamente los franciscanos de Alepo, en Siria, en colaboración con algunas organizaciones musulmanas, quienes han puesto en marcha un proyecto, primero para reconocer la identidad de estos niños y registrarlos, a pesar de todas las resistencias ambientales. También se busca ayudar a las madres cuando están identificadas, enseñarlas un oficio y ofrecer a estos niños la posibilidad de recuperar los cursos escolares que han perdido. Toda una historia que contaremos en media horita en El Espejo.
A partir de las 2:25, te escuchamos, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en deportes, Carlos Saez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Metropolitano, que hoy suena un poquito argentino, porque todo preparado para el partido de esta noche entre España y Argentina.
Así es, la selección española descansa a esta hora en Las Rozas, antes de medirnos a las 9:30 a la actual subcampeona del mundo. En el equipo de Lopetegui no se esperan demasiados cambios con respecto a Alemania. En principio, Diego Costa va a ocupar el puesto delantero centro en Argentina. Todas las miradas apuntan a Messi, que según confirmó ayer, iba a estar en condiciones de jugar de inicio en el Metropolitano, aunque a esta hora es seria duda y se va a despejar a última hora antes del encuentro. La casa del conjunto rojiblanco en principio va a registrar un lleno absoluto con más de 60.000 espectadores. Además, buena noticia que llega desde Bilbao. Iker Muniain ha recibido la alta médica 6 meses después de romperse el cruzado de su rodilla derecha. El delantero estaba esta mañana feliz de volver con sus compañeros.
Muy feliz de recibir el alta, de poder estar disponible para el míster, de poder ayudar a mis compañeros en esos partidos que quedan y bueno, muy contento de haber superado esta etapa de lesión y estar bien de nuevo.
Y en tenis, lista para la eliminatoria de la Copa Davis ante Alemania el 6 de abril, entran en la convocatoria Nadal, Carreño, Bautista, Feliciano y David Ferrer.
Gracias, Carlos Sáenz. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I tal com vam advertir i avisar ahir, avui, a partir de la una, tornem a obrir la Nacional 240. Mònica!
Què tal, Ricard Álvarez? Quin avisa no és traïdor,
sí,
diuen, eh?
Sí, home, advertir o avisar, però jo crec que la gent això ho espera ja.
Sí, nosaltres vam advertir que veníem avui amb recepta i que era una recepta especial perquè, evidentment, doncs estem en la setmana que estem, que és la Setmana Santa, hi ha tants dolços lligats a la Setmana Santa,
sí.
No?
Sembla Nadal també, eh?
Sí, eh? O sigui, realment, a veure, en general, aquí a casa nostra ho celebrem tot amb algun menjar, sí. Que ja està bé, eh? Ja està bé. Però sí que és veritat que la Setmana Santa, en quan a dolços hi ha una varietat important. L'estrella és la mona, sí. No? Aquí a Catalunya, però bé, hi ha altres llocs d'Espanya que es fan altres coses també molt interessants. I nosaltres avui què hem dit? Una recepta així a l'ús? No. Nosaltres anem a trucar a la porta, Ricard, avui, d'algú que en sap molt de postres.
A veure.
I que sempre ens sorprèn, perquè agafa aquest postre tradicional i dona un tomet. No?
Qui és?
És ella, és l'Alba Moles, l'Alba Moles d'una de postres. Alba, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina Alba, bon dia.
Com estàs? Has vist?
Estic sonrollada i tot.
Has vist? A més, a l'Alba, Ricard, l'agafem en plena setmana de casals, que estàs fent tallers amb nens, i t'agraïm especialment que hagis tret aquesta estoneta, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Clar, com es porten els nens, per ser-hi les nenes? Estan
doncs
atents?
Bé, la veritat és que són molt espavilats i jo crec que tenim un cert en potència al territori important, eh?
Sí. Què els hi estàs? Aquesta avui, per exemple, que sé que has sortit aquí uns minutets, què tens avui? Què els hi ensenyes a fer?
Avui, mira, avui hem fet creps per esmorzar, després fan també el menú, diguéssim, del dinar i fan els postres. I fem una de postre, una arròs la cubana saludable, que fem arròs integral, un ou poché, d'on sortir una mica de fregits i de, bueno, una mica presentar-los alternatives, i després de postres, vamos, algo que els xifla, l'hamburcake.
Això ens havies parlat, sí, és veritat. És que, Ricard, clar, els teus nens no sé si són gaire de cuinar.
Home, de moment no. Afortunadament, també, de moment.
Doncs m'has d'haver de baixar cap aquí,
ara,
eh?
M'has
de baixar i fem aquí una formació express.
Els hi has de portar a l'Alba perquè aprenguin a fer-te alguna cosa i et sorprenguin, no?, a casa.
No, escolta, el que sí que és veritat és que demostren interès. I suposo que la canalla en general, no? Després, altra història és que acabin la recepta i deixin la cuina
canvia
com...
Canvia molt. Exacte, el fet de fer-se ells mateixos les elaboracions, veure el que hi posen i el que no... És un valor afegit que després dius, escolta, m'agrada, ens o no m'agradarà, però el tastar almenys ja ho tens.
Exacte.
I una mica aquest anar-se implicant a poc a poc, i escolta'm, grans descobriments, eh?
Sí,
amb
sempre.
La canalla i els segons quins ingredients, vull dir que...
Sí, s'enfronten després, a l'hora de menjar, no?, d'una altra manera el menjar, i això jo crec que és interessant.
Va intentar posar-ho una mica de més fàcil als pares, que a vegades ja ho tenen prou complicat.
I tant.
Doncs això... escolta'm, anem a posar el nostre granet de sorra.
Això de l'hamburcake...
Sí.
M'ha deixat aquí...
Ah, t'hauràs d'apuntar un tallat?
Sí.
Escolta'm, doncs, a veure si puc penjar les fotos quan acabi el dia d'avui, i segueix-me per Instagram i per Facebook, i llavors tindràs les fotos que veuràs totes.
Exacte.
Les fotos que fem tots els dies.
Una de postres.com, Ricard.
Però escolta, quin és l'ingredient principal?
De l'hamburcake.
Hey. Una magdalena.
Ah,
una magdalena, eh? Una magdalena dona ja, per molt.
Mira, m'està convencent, eh? Sí.
Clar.
Magdalena, però la de tota la vida, eh? La de l'àvia, la de l'oli d'oliva...
Sí.
Vull dir, no res d'aquestes coses a vegades estrangeres que porten més grasses saturades i més ingredients que, bueno, que a mi no... Jo intento fugir una mica tot això.
Exacte.
Agafem les bones idees... portem-les cap a casa i fem servir els ingredients.
Saps què passa? Que la producció industrial ha deixat en mal lloc el tema dels postres. però no necessàriament un postre de ser no saludable.
De la brioixeria, exacte.
Exacte. Mm. A vegades jo crec que hi ha una mica de confusió entre el que és light, no?, i el que és saludable, perquè, clar, a veure, una mantega o una nata és saludable, bé, saps, no, sobretot això, pues ja, si és ecològic o bio, pues encara millor, però escolta, més el que és, no per fet de ser, pues, potser més ric en, clar, calories, no és per menjar-ho cada dia, però no és que sigui dolent, és bo, l'únic que té una mica més de calories del que estem acostumats, no? Vull dir, hem de procurar, pues, això, fer servir ous de qualitat, sobretot això, anar a mirar aquesta matèria primera que sigui de qualitat, i el resultat ha de ser bo.
Exacte. Però escolta, Alba, tu d'on traus les idees per anar creant coses noves?
Doncs tinc una neurona aquí...
Que no pare mai,
ara,
no?
I una petita ajudant ara que, si em segueixes per les xarxes veuràs, que és la meva... que entre ella i jo, doncs, anem trobant idees, i escolta'm, sobretot, sempre consultar molt, anar mirant per tot arreu, les xarxes avui en dia, doncs, et donen moltes idees, a vegades també, inclús de fora del país, no? Tendències noves que estan sortint...
És que no està tot inventat, eh?
Exacte, i ens agafes, ostres, però això si ho agafem i ho girem del revés, tal i qual, no? És qüestió de donar-li sempre una volta i formar-se, i no deixar de formar-se.
Exactament.
Estem sempre en contínua formació.
Jo deia, Álvaro, en començar, que la Setmana Santa té un munt de dolços associats, no? Torrades de Santa Teresa, mona, evidentment, no? Ja sigui el pastís, sí, o la figura de xocolata, no?
Que és la gran estrella, no?, d'aquests dies.
Evidentment. Llavors, jo no sé, et vam posar deures i et vam dir, escolta, fes-nos una proposta per aquesta setmana de la mona. No sé si la cosa va de mona o, com tu dius, ja has donat un tomet i ens sorprens.
Doncs, de les dues coses, perquè jo sóc molt, en aquest sentit, m'agrada la tradició, no? Vull dir, m'agrada aquestes típiques mones, no?, que ja tenim la de llema cremada, amb el seu crocanti, no?, aquesta, la de mantega, tipus Sara, i després els nens que els encanta, les que porten xocolata a tot i per tot arreu, davant i darrere, i pel revés.
Sí.
El que proposo jo és, amb la mateixa, no?, amb la mateixa estructura, amb la mateixa estètica, amb els mateixos ingredients, decorar-ho diferent.
Ah, molt
bé. Per exemple, si tu agafes una mona molt, molt, molt clàssica, no?, amb els seus rosetons, la seva fruita confitada, els seus pollets i tot, però allò de ficar-hi l'ou de xocolata, senzill, nu, d'alguna manera, doncs mira, vaig a fer la xocolata, li donaré un toc de color, per exemple, i agafes la xocolata blanca, la converteixes en groga, et fas el teu ou, i, per exemple, el pots convertir en un minion, el pots convertir en emojis, posant-hi quatre detalls, no?, i li donen una vida diferent. Per altra banda, dius, no, és que jo sóc més de xocolata negra. Doncs escolta, agafes el teu ou de xocolata negra i li poses unes ratlles fetes amb xocolata blanc, això sí, una miqueta de color vermell a la base, uns lacatitos grocs, dues orelles i tenim un Mickey.
Sí, a veure, sí, ho visualitzo. No sé si és gaire fàcil de fer, però ho visualitzo.
La imaginació és important, eh?
Sí, és veritat. No. I fer unes quantes proves, allò, ensaio-error, sí, també.
Però, més que res, és això, el veure que hi ha possibilitats, no?, de mantenir la tradició i donar-li aquest toc diferent amb el que seria, no?, l'estètica dels ous. Això seria una opció. Una altra opció, imagineu-vos una mona de mantega, sí, d'acord? La tenim nua, no hi hem ficat l'ametlla encara, no?, tradicional.
Sí.
I obviem l'ametlla. Agafem una mica de pa d'àngel, això ho venen pràcticament els colmados, tenen aquestes oblees grans de pa d'àngel,
sí,
i fem unes orelles, com si fossin de conill, i transformem la nostra mona de mantega blanqueta en un conill de Pasqua.
Ah,
per què no?
Que bona aquesta, sí senyora.
D'acord? Amb quatre tallets al nas, la gralla sempre ens va molt bé que ens ajudi, no? Els lacacitos, inclús a vegades alguna gominola, no?, alguna xutxa per fer el nas. Són detalls, no?, que ens donaran un toc diferent, però l'essència, no?, avui tenim una mona de mantega amb el sopar de pessic, amb la seva mona de pessic tradicional, però l'estètica és una mica diferent.
Molt bé, sí, hem de jugar amb elements que potser no tenim associats a la mona, no?
Exacte. I per altra banda, l'altra proposta que us faig és fer un cistell d'ous. Això ja, és a dir, d'alguna manera, parlat és complicat, no?, perquè són d'aquelles coses que aprens més, no?, si ho veus, amb la qual convido a tothom que aprengui a fer aquest tipus de cistells, ja sigui tutorial, sinó que vinguin als meus cursos i els ensenyaré gustosament. Però, bueno, per què no agafar amb la xocolata que tenim, amb la xocolata tipus ganache, que això hem fet alguna vegada, si ho hem explicat, ho recordem, una ganache de xocolata, seria la mateixa proporció d'en xocolata negra, que hem anat a muntar, per exemple, fem mig quilo de xocolata negra, mig quilo de nata de muntar.
Sí.
Deixem el, la nata, la posem al foc, just quan arrenqui el bull, la tirem damunt de la xocolata negra per fondre-la, remenem, i deixem refredar una miqueta. Això, a mesura que es vagi refredant, anirà agafant textura. Depèn de si la volem per fer el farcit o per decorar maniga pastissera, ens requerirà doncs, més temps o no de, de refredat. Si agafem amb aquesta maniga pastissera i li posem una boquilla especial, que té un, és pana, té una part llisa i una part doncs, com si fossin unes dentetes. N'hem fet una estructura d'enreixat, fem tot el contorn de la nostra pastís com si fos un cistell, i a damunt hi fiquem els nostres ous, quatre de tal, amb unes floretes, i tenim un cistell d'ou de Pasqua, amb una mona
a la
de
mona.
Xocolata.
Mira tu, és que a més, Ricard, ho explica l'Alba i no, sembla tan fàcil.
Jo estic ensalivant, a més.
Clar, tu ets de dolç, eh?
No, soc més de salat que de dolç, però clar, és veritat, eh? Però el tema dolç soc més selectiu, per entendre'ns.
Has convençut. Home, el que està clar, Alba, és que la xocolata és l'estrella indiscutible aquests dies, eh?
Totalment. Però a vegades, com que la xocolata és un món complicat i
sí.
Els mestres pastissers i xocolaters, realment, vull dir, si han passat moltes hores, entenc que a vegades la gent li pot tenir un cert respecte i dius, ostres, fer-ho cas, això de realment temperar la xocolata, tornar-li a una estructura i demés, no és cosa fàcil, d'entrada, vull dir, no és de tenir por amb aquests aspectes, però bueno, potser és una de les parts, diria jo, més complicades de tota la pastisseria.
És veritat.
A la qual m'incloc, eh? Vull dir, també tinc les meves batalles amb la xocolata. Amb la qual a vegades és això, que dius, bueno, doncs per donar-li un toc diferent, no? Aquestes opcions que dèiem de tonejar una mica dels ous, no? Que dic jo, que de posar-li algun toc simpàtic o algun toc diferent, si estiguin tan avorrits, no? I si no, bueno, clar, estudiar les grans creacions de figures de xocolata, però bueno, tot són opcions.
Clar,
al final, doncs, el que has de fer és content el fillol o la fillola i fins l'any que ve.
Sí, que això hi podem posar la imaginació, o sigui, podem comprar, per exemple, l'ou fet a una pastisseria i llavors nosaltres el tonegem, que és el que ens has donat també les idees, que treballar la xocolata no és fàcil, com dius.
Exacte.
Estic ara, acabo de caure, que si toque l'Alba de padrineta, és un xollo.
I tant.
És un xollo, o sigui, tens fillol o fillola que li hauràs
una
de fer
fillola,
mona?
Una fillola, però a mi em toca la palma,
Bueno.
Per compensar una miqueta. Perquè ja se m'acumuli la feina, dius, mira, arribarem de la mona. Bueno, tot vindrà.
Molt bé. Doncs, escolta, Alba, t'agraïm molt de veritat que hagis passat aquesta estoneta a donar-nos unes quantes idees, o sigui que padrins i padrines, esteu atents i deixem tornar al casal i et convidem a venir un dia aquí a l'estudi a fer-nos més receptes dolces, eh?
Perfecte, encantada.
Una abraçada.
Tupera, doncs. Gràcies, igualment.
Gràcies, Alba. Agafeu idees, a unadepostres.com. Sí. Allà les teniu totes.
Ara estava trastejant jo per allí.
Clar, tu ets padrí, tu, Ricard?
Sí.
Et toca, a mi també em toca,
sí,
noi?
Sí.
I aquest any m'ho han posat difícil, eh?
Jo per mi, el principal és la xocolata.
Que no falti.
I negra, o sigui, jo, a mi m'agrada la... Com més cacau tingui, millor, mira.
Això sí, que no falti mai la bona xocolata. Escolta, Ricard, hem de parar uns minutets, un minutet, de fet, sí. Per la publicitat.
Jo marxaré un... Mira, marxo un moment avui.
Posem falta, no?
Sí, et poso falta. Li dius a la Leida, he hagut d'anar a buscar la mona, perquè, clar, ara he agafat idees... I...
Clar, i ara t'està enviant un WhatsApp al fillol, no?
Claro.
I diu, padrinet, que ja, sé com va això, ja sé què va.
Després em passeu a punts, eh?
Sí, saps que la meva em demana mona de xocolata i regal, no?
Ah, sí?
Sí, ara li pregunto a la Leida, va.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto. En Carrefour y en Carrefour.es tienes dos jamones curados, Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, por solo 50 euros. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Ara començarem rient i els explicaré per què. Primer la saludo. Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És que jo estava amb els anuncis i el Ricard m'estava dient torno d'aquí una estona, perquè ell aquests dies té uns problemes tècnics, i estava sentint a la Leida riure sense el micro obert. Atenció, o sigui, el riure de la Leida Martí ha traspassat el vidre que tinc jo aquí que em separa d'ella ara mateix, a la peixera. Perquè ella m'ha dit, escolta, avui farem... I no m'ho diguis, tu crea, llibertat total. I t'ha fet gràcia.
És que jo no sé com t'atreveixes a dir-me això.
Bueno, ja,
amb el que m'agrada xerrar a mi, després me falten minuts.
És una mica inconscient per part meva, però no, no, però perquè la gent vegi que aquí, escolta, els col·laboradors teniu llibertat absoluta, el que vulgueu, tu el que vulguis, jo encantada, el que tu et prepares, és or. Per
jo, és que a mi me falten minuts, ja ho sabeu. Ja ho si a mi em donessin un altre, jo fins i tot faria l'altre i l'altre ja i me passaria el
ja
dia
sé,
aquí.
Ja això, de cada temporada vinent, ja mirarem a veure si convé, però ha de tenir l'àlega de tenir més estona.
Això sembla com lo del programa aquell que fan amb una determinada cadena, que és que hi ha el tio aquell que fa renovación, renovación, no? I fa ampliación, ampliación.
Doncs fem petició a change.org ja des d'ara perquè li donem més minuts a la Leida. Això ho treballarem, no pateixis, no pateixis. Però bé, estem aquesta setmana, estem, la Leida de fet està de vacances, senyores i senyors, i ha vingut, eh?
Ué.
És que això és compromís amb l'audiència i el de més són tonteries. O sigui que t'ho agraïm moltíssim, perquè tu estàs a punt de marxa.
Jo sí,
diu.
Jo estic... A... Sí, mira, sincerament, m'estàs... Mira, m'han fet en plan, dines un bocata i marxem.
I marxem, no? Doncs jo t'ho agraeixo, eh? Gerard, gràcies per deixar-nos aquesta estoneta. Ja sap, la gent és de la família, el Gerard també. I estàs a punt de marxa, llavors no sé, a veure què vens avui, no sé si maleta, mona, què...
Doncs
processons,
mira,
què tens?
Bueno, pues mira, jo vinc amb una cosa molt divertida que moltes vegades no hi hem parlat, no en parlem mai.
A veure.
No ha sortit mai. I a més a més trobo que és una cosa molt divertida que tenim la sort de poder fer i que és la mona.
Sí, senyor.
Vull dir, per què no ficar-li glamour a la mona, tu?
És que també es pot fer mones glamuroses, que aquí sempre parlem dels personatges de Disney, els dibuixos animats, els Cars, les coses aquestes. Jo no estic al dia perquè no tinc nens, però aquestes coses que es porten ara. I és veritat, mones glamuroses, per què no?
Per què no, no? O sigui, sempre al final acabem anant a la típica mona que és el pastís de tot... Bueno, realment, el pastís de tota la vida és aquell que va, és com un rosco amb els ous allà
que
al mig.
Que no falti, eh?
Sí.
També t'ho dic.
Bueno, jo sóc de les de xocolata, sóc bueno, de les transgressores, a la bona. Però...
Sigui la que sigui, la dels ous durs, la de llema, la de xocolata, que no falti. Eh?
Hombre, a mi m'encanta. A més a més, concretament, te'n regalen dos. Estàs una setmana menjant mona, després l'altra meitat... O sigui, primer te'n menges la meitat. O sigui, que te la menges amb tothom, no? Dilluns. L'altra meitat dius, va, aquesta me la guardo per mi, perquè cada dia acabes picant. Règim fora, operació
Règim
biquino, fora.
Fora. Fora.
Vale? I després l'altra fas i te la parteixes, generalment, no? Te la parteixes una miqueta entre la família, entre els pares, els sogres, i te la quedes tu i l'acabes congelant. Perquè és que si no, no hi ha manera
no
de poder-te l'acabar.
No pots parar, no pots parar.
No hi ha manera.
Si està allà, vas agafant. Això.
Però bueno, és el que hi ha.
Llavors, quines mones podem regalar amb glamour? Perquè aquí padrinets i padrinetes, no? Hem d'actuar. Jo tinc una responsabilitat el proper dilluns.
Bueno, i espero que de veritat sigui molta xocolata, perquè això és
jo
el que els nens...
Jo faig molta mona, faig molta mona. La meva fillola enguany m'ha demanat una mona de Ed Sheeran.
Ah, mira.
Llavors estic maquinant com fer-ho, però
bueno,
doncs ho
potser
tindrà.
Potser hagués tingut de vindre ella a parlar de mones, perquè ve que té la marinera,
tu.
Tendència
és adolescent, és adolescent. Què vols, què vols? Però bé, ho tindrà, eh? Ho estic encara pensant com, però ho tindrem. Això amb el pastisser estem treballant.
Molt bé, doncs... Pues bueno, sortim de les típiques mones i, com bé diu la fillola de la Mònica, una mona, amb, per exemple, amb alguna fotografia, amb tableta de xocolata així gran, amb la fotografia imprimida... a l'ordre del dia. Vale? Aquí tenim entre famosos, tenim sí. Penso que encara es porta la Frozen.
Mira l'altra, que està al dia com jo,
saps?
També.
I si no, tenim pels més petits patrulles canines i etcètera.
Sí.
A part de la xocolata, i per mi, en aquest sentit, sóc una clàssica que, a part de la glamurositat, m'agrada que em regalin l'ou gran.
Ai, l'ou, sí. Jo també sóc molt d'ou, eh?
Saps? Però el gran, aquell que dius... que el vaia a petar amb el...
Sí.
Tan, 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 saps?
Sí, sí, sí.
Doncs l'estil aquest així. També, a més, si voleu, a més d'ou, podeu fer una figura, però no la típica figura que és, per exemple, el conill, o... No, 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 no. També es fan en forma que... Jo aquesta... ja l'he vist alguns anys, però la trobo molt bonica. Per les nenes o als que els agrada les sabatetes de taló, una figura en sabata de taló.
Ah, sí, n'he vist d'aquestes, sí.
Que aquestes són molt boniques, és completament diferent, i després també van com a guardades amb capsetes. Ja no és per ficar-la damunt de la mona. Aquesta ja és d'Iter, la sabateta de la Cenicienta. Saps? Que aquestes són ideals, jo les trobo superboniques.
Què vols una?
Bueno, si me la regalen, no, Després, si no, pels nens, que són els que s'ho passen teta en el moment d'aixafar-les, que són els que d'allò, n'he vist que també les fan en forma de cara. Vale? Vull dir, és a dir, com amb una plantilla, així que es munten els pastissers, sí, en forma de cara. Clar, aquestes són superdivertides. I després també, si ja te'n vas cap a el que són els mestres pastissers, aquí tu pots fer el teu propi disseny.
Ah, escolta, això és molt interessant.
En xocolates, sí. Tu dius, mira, jo, per exemple, vull la casa, no sé, amb la piscina, i, bueno, te fas allà uns muntatges, i ells, amb xocolates, t'ho munten. O sigui, fan autèntiques obres, escultures.
Sí, la veritat és que la creativitat i la mà dels pastissers de casa nostra, que és impressionant. O sigui, sí, el que es pot arribar a fer amb xocolata, no?
És no està escrit. I després també tenim l'opció d'acompanyar sempre el nostre món amb algun altre regal. O sigui, ja per les que són més grandetes, o per exemple que diuen, mira, és que a mi, és que la mona, padrina, la mona... Pues, i pots fer també pues, una mini mona, vale, amb petitona d'aquestes amb quatre cosetes, i després també fer-li un regal a part. Uh-huh. I aquí ja vola la vostra imaginació. Aquestes, jo, per mi, són les, bueno, són les que més te deixen, no?, tirar endavant. I, bueno, després també tenim el plan aquell de que estàs a casa i dius, pues la faré jo.
També, a veure, és feina, fer una mona, jo...
Sí,
tu t'atreveixes o què?
Ara venen també el que és la massa feta ja, i l'únic que has de fer és rellenar-la tota.
Això sí.
Les ratlles i tal, i a més ho trobo una activitat superdivertida per si les vols fer amb els pes petits de la casa.
També.
I si te vols acabar d'enredar i vols ser ja supercreatiu, també tens en fondant. Hosti. Que també es porten en fondant. Que això és més pastís, però bueno... és innovar sobre la base.
Bueno, amb el fondant també ens dona per fer, no?, això més personalitzat, per fer les figures
Sí, i aquí tot. Ja directament fas la figura amb el pastís i també ho trobo una cosa molt divertida, la veritat.
Molt bé, molt bé. Tendències pel que fa... Ara estava jo pensant, això és un hiperlink que acabo de fer jo ara, molt grosa, però és veritat que estava pensant en les figures aquestes de xocolata que veiem en moltes pastisseries, no? Mm-hmm. Que ha pujat moltíssim el nivell en els darrers anys. Aquesta textura de la xocolata que hi donen, que és com a vellutada...
Ai, això és brutal.
Això és
una
meravella.
Jo no sé com ho deuen fer.
És que ara he pensat, mira, xocolata i moda vellut, eh? Tendència.
Bueno, no, i les de colors...
Tens de colors, sí.
És una barbaritat. La veritat és que trobo que, a més, el fet de poder contrastar diferents textures dintre d'una mateixa figura li dona com també un toc diferent. I, a més, quan tu... Aquí jo crec que ja també, a part de visual, t'entra una altra sensació sensorial, que és el tacte, quan te'l fiques a la boca. Uh-huh. O sigui, ja innovar... No, ja, bueno, ja no anem a veure el David, l'home de la Pedroche, però vull dir, arribat a les nostres pastisseries, la innovació culinària dintre de les mones amb les textures de xocolata.
Total, total. És veritat que amb això de les mones hi ha tendències, i aquesta setmana anirem veient els pastissers de Catalunya, no?, doncs explicar-nos de si aquest any es porta això, es porta allò, perquè al final aquí els que manen són els fillols i filloles en qüestió.
Jo una vegada vaig estar parlant amb un pastisser que es dedica, doncs, bueno, òbviament, a fer les mones, no?, sobretot ara, que és la seva època forta aquesta setmana, i vaig preguntar quines eren les mones més venudes. O sigui, això ja parlem de l'any passat, no? Vull dir, i les mones més venudes aquí, al Camp de Tarragona...
A veure, sorprèn-me.
Vale, estàvem a parts iguals entre el Nàstic i el Reus.
Atenció. Vale?
Entre el Nàstic i el Reus, i després hi havia una altra part que sí que era del Barça, però que es denotava que hi havia més gent en plan, vull la mona del Nàstic o vull la mona del Reus, que fins i tot no només feien l'escut, allò com dèiem, gravat amb la foto, sinó que també el feien amb la forma del pastís i després tot per damunt amb xocolates de colors. Clar, superxulo.
Sí, sí, sí.
Superxulo.
Això va per barris, evidentment. Suposo que no sé si l'escut de la Unió Esportiva Lleida també serà un dels més... del Lleida Esportiu, perdó, la Unió Esportiva Lleida. Soc una antiga, que això es deia abans, ara ja no es diuen així, es diu Lleida Esportiu. Molt bé, doncs escolta, tendències també en mones, n'anirem parlant al llarg de la setmana, amb pastissers diversos, perquè evidentment això, escolta, és el tema. És una tradició tan nostra, no?, i tan maca, que no l'hem de perdre, encara que marxem de vacances. Que això sempre, escolta, la moneta el dilluns...
Home, jo la vull,
Padrinet i padrineta de la Leida. Aquí aviso navegantes, eh? O sigui, això no pot faltar. I espero que també m'arribi, que ja tenim una edat, però que arribi, no?, encara.
Home, a mi, a vegades, jo al meu fillol el faig trucar encara i dir-me en plan... que me digui, padrina, la mona és per a mi, eh? I el sí, dic, si no, Sergi, no tindràs la mona, eh?
Sí, que es portin bé aquesta setmana, eh? Que fins dilluns hi ha temps. Jo veré això de l'Enxiran com ho soluciono, ja us ho explicaré. Doncs escolta, Leida, mil gràcies, que tinguis bones vacances.
A vosaltres,
que tu mereixes.
Gràcies.
Ens veiem passada la mona.
Un petó, adéu.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cuando tienes coche nuevo estás muy pendiente de él, ¿verdad? Que no le den golpes, que nadie coma dentro, al taller ante la mínima alerta. Pero pasa el tiempo, pierde interés y se va descuidando. Por eso, este es el momento de redescubrir el amor por tu coche. Ahora que vienen días de fiesta y queremos disfrutar al máximo, una revisión del coche es imprescindible para evitar cualquier incidente, o lo que es peor, un accidente. Neumáticos, líquidos, parabrisas, chaleco reflectante, triángulos y cadenas si viajas a zonas de montaña, que con la nieve nunca se sabe. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja tres per sobre de dos quarts de dues. Estem a dimarts, 27 de març del 2018, hores d'ara. Doncs hem guanyat 2 graus, amb 16 graus ja, que marca el Mercuri, el carrer Acadèmia. Comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre, amb la Gemma Casal de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bueno, tot lo bé que es pot estar.
Bueno.
Bon dia, bon dia.
Els que estem a fora,
bon
estem
dia,
bé.
Bon dia, primaveral. Bueno.
Paco Cerdà, del PDeCAT Junió. Paco, què tal? Bon dia.
Fins i tot la presentació, eh?
Joan Vilella, Partit Popular, bon dia.
Bon dia, bon dia.
José María Córdoba, Ciutadans, bon dia.
Bon dia, sí que s'ha quedat un bon dia, sí.
Bueno, Guillermo Orbera, del PSC, bon dia.
Bon dia.
Escolta, jo sí que tinc una bona notícia. Mira què dic.
La Final Four de hockey.
Sí, senyor. Mira el Paco. Aviam, ja ho sé que són esports, però per la ciutat jo crec que és una bona notícia,
sí,
que s'hagi adjudicat la Final Four aquesta de la Copa CERS, que jugarà Lleida Llista. i que es disputarà el 28 i 29 al pavelló 11 de setembre. Crec que és una magnífica...
28 i 29 de què?
D'abril. Crec que és una oportunitat, a més, perquè Lleida Llista pugui anar més enllà. Escolta, ja ens podem imaginar fins i tot guanyar la Copa Cers jugada a casa. Però crec que és una bona notícia.
És una notícia fantàstica, sí. Sobretot perquè juga Llista, perquè ja són campions... La Final Four és algo espectacular. Hi ha hagut un canvi generacional a l'equip, els que seguim i anem habitualment, que ha fet un pas endavant bestial d'estar a veure si baixa o no baixa, si es manté o no es manté. Jo crec que és una notícia fantàstica per la ciutat i per un equip humil que fa les coses bé, que no gasta més de lo que pot i que realment
és clau,
són
això,
un exemple... Sí, sí, és molt
això,
clau.
Això que sembla tan evident és clau, no, això,
és clau, és exemple d'una molt...
I l'esport és un mal exemple d'això, en general.
Bueno, i és un reconeixement també a la llarga tradició, no?, del Llista. No és de fa 4 dies.
Sí, és un club tan... Pues igual... Quants anys té el Llista, Paco? Ja, no? No, 75,
sí, operar, sí, recordo de l'època de que mon sogre ja... Ja en parlava, no?
Tenim el Solís, que encara està allà, de la primera
generació.
Encara
està Solís? Sí.
Té una penya i tot.
Sí, cert. Jo vaig estar un temps a la junta directiva de l'hoquei, quan el president era Frederic Florenç. És un esport que m'agrada molt. A part, és un esport molt arrelat.
Vas agafar una junta amb unes...
Sí, va ser una època...
Amb una herència mortal de necessitat.
Va ser una època entretinguda. Però és un esport molt arrelat a Catalunya, i només ho explico per la gent que segueix l'hoquei, això que li diré ja ho sap, però la gent que no segueix l'hoquei, ja va molts anys que la selecció espanyola els entrenaments eren en català, les instruccions als partits eren en català, perquè tot l'equip pràcticament era català, no? I és un esport on a Catalunya té molta base, molta
canalla. És de les primeres federacions, el rugby?
Sí.
Curiosament, el rugby i l'hoquei són de les primeres federacions que van reconèixer Europa.
I a l'hoquei li passa com a molts esports a Lleida, no? Que quan hi ha grans aconteixements s'omple, en aquest cas, el pavelló 11 de setembre, però després sí que necessiten tots els clubs que durant la temporada tenim més socis, no?
Jo ara la línia que diu el Guillermo, he de confessar que el primer partit de hoquei de la meva vida el vaig veure a Vilafranca del Penedès. El vaig veure a Vilafranca del Penedès. I després aquí a Lleida jo encara vaig veure jugar llista blava al velòdrom.
Sí,
el
sí,
de Gils, sí, almenys al matí, allà al velòdrom i tal, no?
Allà per el Pleistoceno, no?
Sí.
Bueno, fa anys, però tampoc en fa tants,
eh? Sí, te'n recordes? Hi ha una pisteta al Sigolis
també. Sí, però encara m'he vist al velòdrom, no? I efectivament, el Llista Blava, o el Lleida Llista ara, el Llista Blava, com sempre s'ha conegut aquí, sí. És un club de referència a la ciutat de Lleida, i a més en aquests moments, a veure, és l'únic club que tenim a primera divisió.
No, això està claríssim. L'únic
club que tenim a primera divisió, i per tant, que ara, si li he concedit a Lleida i el Llista Blava pugui organitzar la final de la CERS, de la Copa CERS, doncs jo crec que és un gran encert, i penso que tots ens tenim que sentir satisfets, no solament el que significa pel club, pel Llista Blava, sinó per la ciutat de Lleida.
Escolta, deixeu-me...
No, dic, i això demostra pues, que des de Llista Blava s'estan fent les coses bé, i que l'Enric Duc pues, es mereix aquest premi entre cometes, no? I ojalà, com dies tu, Ricard, puguem...
Bueno, això ja seria,
puguem alçar la copa, no?
Recordem que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, en el que doncs, la gent va enviant missatges i històries, i avui hi havia gent que patia, i us ho dic així, per antena, perquè vegeu que les coses que s'envien són justament això, per compartir-les. Clar, evidentment, hi havia la tertúlia dels polítics, la situació està com està, ara entrarem, ja ho sé que vam dir que parlaríem de Lleida, però hi ha dies que suposo que podem anar més enllà, i evidentment es rep missatges de tot tipus, a favor, en contra, cap aquí, cap allà, ben fet, mal fet, etc, etc. Però n'he rebut un parell que us els explico, que em deien, recorda-li als polítics que al final entre ells no tenen problema, si us plau, que no s'esbarallin entre ells, que no surtin malament de la tertúlia.
Jo crec que no hi ha sortit malament.
No, correcte. Jo sempre dic que quan s'apaguen els micròfons, almenys des de la meva experiència de tants anys aquí, tot i que de vegades hagi sigut crispada, que és normal, que pot passar amb una tertúlia, sempre us he vist sortir relativament bé, per entendre'ns. Per tant, m'ha fet gràcia, però vull dir, al final us coneixeu, i evidentment cadascú representa un partit que té unes idees i una manera de fer, i cadascú ha de parlar sobre aquestes idees, però... Crec que en aquesta taula sempre hi ha hagut respecte personal, i és una cosa que m'agradaria que seguís, i que estic segur que seguirà. Dit això, Núria Marín.
A mi?
Què et passa?
Ah, a mi? No, no, no. No,
ara, sí, no jo estic... Ja vaig dir, si vols us fico el tema sobre la taula, però com que ja sé que...
No, jo realment estic... Bueno, suposo que m'has vist estar seriosa, eh?
Sí, clar.
I, bueno, estic molt preocupada, estic seriosa, estic dolguda, estic trista, batuda... Te'n podria posar mil i uns adjectius, no?, per la situació. I, bueno, jo ja vaig escriure un Twitter de tota manera que deia que tot aquest abatiment i aquesta tristor i aquesta sensació ens ha de durar un sospir perquè ens hem de posar a treballar i, com diu la Marta Rovira, les coses ens han d'agafar treballant i és el que fem. Nosaltres treballem, evidentment, amb uns objectius molt clars, per una idea molt clara, i no defallirem, i dir, continuarem, persistirem i fins que aconseguim bé l'objectiu.
Suposo que tots estarem d'acord que el tema violència el deixem a part, eh?
Sí.
Dir, perquè aquests dies sí que hi ha
hagut
un ingredient que no hi era fins ara.
Passat, però, a veure, jo també, i ho vaig dir aquí, eh?
No, me n'amago. O sigui, ho dic en general.
Clar, jo sempre he dit que l'1 d'octubre hi va haver una resistència pacífica, i és en aquesta línia que les accions que es puguin fer han d'anar en aquesta línia. Resistència pacífica.
Paco Cerdà.
Que els cops vinguin dels altres.
Jo crec que estem en un moment en què per apagar el foc s'ha tirat benzina. I amb una societat trencada com està, a mi em preocupa molt. Me preocupa molt la situació del carrer, me preocupa molt absolutament tot. I és causal, evidentment. Hi ha una causa i aquesta causa no ajuda absolutament a res. Evidentment la violència menys, eh? Absolutament en contra de qualsevol tipus de violència. Però... No, ara mateix se té que buscar una solució, i aquesta solució jo personalment no la veig damunt de la taula. Esperaré a veure què diuen els que poden donar-la i tindré alguna opinió sobre el tema, però està claríssim de que apagar el foc amb benzina no funciona.
Parlem de la situació exclusiva de Puigdemont. Si finalment no és extraditat, és una via, no sé exactament què passaria. Però si finalment és extraditat, és l'altra via, i tampoc sé exactament què passaria. No sé...
Si finalment és extraditat, Europa té un problema greu.
No, el problema el té el senyor Puigdemont.
Me'n recorda quan vas per la
cara.
El
no
problema
clar,
el té el senyor Puigdemont. I te venen tot de front i dius, aquesta gent no sap conduir. És curiosíssim, no? O sigui, al final haureu de pensar que potser la culpa és vostra. O sigui, que el problema el teniu vosaltres, que no aneu en una bona direcció. Perquè ja dir que Europa té un problema, sí, ja és que ja, bueno, ja, per a mi ja és...
Europa té un problema.
El problema el teniu vosaltres.
A mi el que m'agrada, el problema el teniu vosaltres. Està tenint un problema.
I lamentablement el genereu a la resta de ciutadans de Catalunya.
Perdoneu que estàvem seguint un ordre i me l'he saltat. No, Joan, que me l'he saltat jo.
No, el problema l'heu generat vosaltres i ens l'heu traslladat als demés.
És tan fàcil dir
això. L'heu traslladat vosaltres. Per tant...
Tu no tens cap problema, estàs bé.
Escolta, jo estava bé fins que es va començar a complicar la situació
Joan, sisplau,
aquí a Catalunya
que ara tindreu el torn
determinats partits, eh?
Que ha sigut jo el que ha alterat l'ordre. Havia llançat una pregunta que se m'havia corregut ara sobre la taula al Paco Cerdà, que no sé si volies comentar sobre això, i si no, i després Gemma Casal. Paco.
És que tu has dit, és a dir...
sobre els dos camins, quin és millor i quin és pitjor, o no n'hi ha cap de millor?
Jo crec que els dos són dolents, és a dir, val, una persona a la presó és un problema, i punto i pelota. La veritat és de que, ho torno a dir, ho he dit sempre,
però
que
si, bueno,
si aquí no ha hagut... Espera, que estic parlant jo.
Si Puigdemont...
Ara, Joan, és un problema sobretot...
Tens el mal costum d'interrompre sempre. Deixa parlar la gent, per favor.
Si Puigdemont...
Parla tu sol.
Si Puigdemont no és extraditat, a priori sortirà de la presó a Alemanya.
Apren una mica d'anar a les tertúlies i calla una mica.
Sisplau.
Hi ha un tema que és obvi, és a dir, jurídicament hi ha un tema que són unes mesures cautelars. El problema està quan una persona està a presó, i ara mateix el senyor Puigdemont està a presó.
Sí, però dic que si no és extraditat, se l'ha de deixar anar, no?
Són... mesures cautelars, no tenen res a veure amb l'altre.
Gemma Casal.
Bueno, com és difícil, no entrar a la crispació, que jo crec que és el mateix que li està passant en aquest país. O sigui, en aquest país han estat violats els drets, les llibertats fonamentals, l'embat antidemocràtic i la deriva feixista de l'estat espanyol, doncs fa molts dies que dure. Europa té un problema, i té un problema molt greu, perquè sap perfectament que Espanya no és un país democràtic, ho diu la premsa internacional, ho diuen associacions de juristes arreu del món, i clar, i Europa, doncs, que recordem que és una unió d'uns oligopolis econòmics que poc tenen a veure amb la democràcia, saben que han de respondre o han de maquillar mínimament aquesta democràcia, però els estats, o els estats que sí que es fonamenten sobre la democràcia, sobre la divisió de poders, doncs ara es troben amb un problema, perquè allò que van voler negar l'1 d'octubre, que era un afer intern de Catalunya, doncs no és un afer intern de Catalunya, que és un afer de la deriva en què volen que vagi Europa per el respecte de les llibertats, dels drets fonamentals i de la democràcia. Llavors, doncs de violència n'hi ha hagut des de l'1 d'octubre, exercida per l'estat espanyol, exercida doncs a través de dels cossos de seguretat, en lloc de fer el que ha de fer un estat democràtic, que és obrir el diàleg, parlar i permetre i respectar els drets i el vot i de la ciutadania. I això no s'ha fet i és molt greu. Llavors, si Alemanya extraditarà Puigdemont, doncs no ho sé, què faran. Probablement jo crec i vull pensar que no, perquè vull pensar que a Alemanya hi ha una divisió de poders i no passa com a Espanya, doncs en què el Ministeri de Justícia es dediqui a dir als jutges què és el que han de fer. Que hi ha alguna negociació al darrere? Doncs no en tinc ni idea. Però el que és evident és que quan Bèlgica diu no ho faré, quan Suïssa diu no ho faré, doncs què titllarem als belgues i als suïssos de que no són democràtics? Anglaterra també estan ara, doncs, a Gran Bretanya amb aquest gran debat, perquè no es pot tancar, no es pot continuar tancant els ulls davant d'aquesta deriva autoritària de l'estat espanyol. Espanya té un problema, i és un problema molt greu, que és tenir al poder el major partit corrupte, el més gran que hi ha hagut mai de la història d'Europa en democràcia. I llavors mantenir i tapar tota aquesta corrupció, doncs al govern del PP només se li va ocórrer que atacar a Catalunya. Doncs no, el que passa és que s'ha de fer fora el govern, els espanyols s'han d'ocupar de fer fora el Partit Popular, els corruptes, i borrar-los d'una vegada al govern, i ha de permetre la llibertat, els drets i l'autodeterminació de Catalunya.
Guillermo Orbera.
Mira, jo el que penso és que la situació, des del meu punt de vista, és gravíssima, però tot comença, tota solució comença per Catalunya, des dels catalans, des dels partits catalans. Després ja mirarem fora, ja mirarem Europa, ja mirarem Madrid, però de primeres, demà, al Parlament, que crec jo que és democràtic el de Catalunya, s'hauria de fer una solució per nosaltres mateixos. I el que estan fent els partits, i també crec que el PSC, crec, però especialment els partits protagonistes en aquest procés, és mirar només el seu electorat. I fan un anàlisi pensant només en el que li diu el seu electorat i no la resta del país. No hi ha una mirada de país, de com estan els carrers, de com estan les institucions. Només miren cap a la seva quadrilla i en funció de lo que diu els seus votants i ningú més que els seus votants, fan un anàlisi de país. I aquí hi ha el problema, crec jo. Jo crec que el problema requereix de grans sessions. L'altre dia, al debat d'investidura fallit, on se proposava el candidat Josep Turull, el senyor Iceta va dir que mai estesa fins i tot a polítics que estiguin per la independència, però sí que canviant d'estratègia, no dic abandonant la independència. La independència ha vingut per quedar-s'hi, i aquest país tindrà independentistes sempre. No sé si cada cop més o menys, ja ho veurem, no tinc una bola de vidre, però hi haurà sempre. I crec que aquí exerceix una visió d'estat que no tenim, i jo crec que ara mateix hi ha polítics cortoplacistes, polítics del regate corto, i sobretot, i el més preocupant per mi, que fan un anàlisi de Catalunya mirant només els seus. L'altre no interessa. Parlo de Ciutadans, parlo del Partit Popular, parlo per descomptat d'Esquerra, de JxCat, i també, no vull excloure, també el PSC pot ser una visió així, jo no vull de mejor, no vull de guai, jo el que crec és que tothom ha de fer una sèrie de sessions per investir un president. Punt 1, investir un president. Punt 2, jo crec que un cop s'investeix un president i hi ha un gran acord, cauen les mesures del 155, i a partir d'aquí, amb els anys, ja veurem com ha anat el judici, però jo crec que la solució passa per nosaltres mateixos, no tant per Europa o per Madrid, passa per Catalunya i pels catalans.
José María.
Sí, pero antes que nada me gustaría dar mi respaldo y mi apoyo a todos esos transportistas, repartidores, personas que tenían hoy hora en el médico por algún tema de problema médico, y como no también a los turistas, que su único delito era que venían hoy a disfrutar unas vacaciones muy merecidas, por cierto, en un en un mundo como es el del turismo, que está muy tocado en Cataluña y que, por cierto, iría muy bien para recuperar un poco todo el dinero que se ha perdido por culpa de todo este proceso, hacia una república del más allà, que todavía no sé.
Bueno, hores d'ara...
Pel que no ho sabia, classe magistral de demagògia.
No, l'A2 segueix tallada a direcció Barcelona.
Perdona, és mentira.
Que el turisme ha caigut a Catalunya, sí, és mentira.
Evitant tota sentència, que hi ha gent, que hi ha transportistes que no han pogut...
No, 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 lo del turisme. Lo del turisme és mentira.
Que és mentira.
És mentira. El turisme ha crescut a Catalunya.
L'altre dia va sortir el president de Sotelers d'aquí de Catalunya dient que havien baixat fins i tot a un 40% en els hotels de més de 4 estrelles a Catalunya.
És mentira. Portes les dades molt malament.
Bueno, pues, vale.
Em pensava que només interrompia la tertúlia.
Sí, és veritat.
Però bé, què em fan la competència? No sé com parlar tant.
José María.
Primer de tot, m'agradaria recordar que el senyor Puigdemont està en busca i captura por unos delitos que de desobediencia al Tribunal Constitucional, por prevaricación y por malversación de fondos públicos. Por cierto, este último creo que es el de los más graves. ¿Por qué? Porque utilizó unos dineros que estaban destinados para demagogia otra vez, o realismo.
No, mentira.
Mentira. No estaban dinero que estaba destinado para la educación, para políticas sociales, para la sanidad, y se empleó para otra cosa, para esta
no es
construcción
de
esta república que
no
solo les
trobat,
interesa a
no
una parte
no.
de los ciudadanos y no representa a todos
no
los ciudadanos.
Eso no está demostrado, no es verdad, eso.
Bueno, la cuestión, en estos momentos está en Alemania, está en manos de un juez alemán, ¿de acuerdo? Que, por cierto, si no juzga a favor de los independentistas, pasará a englobar esta lista de fascistas que ya es bueno, como nos ha comentado antes nuestra la tertuliana Nuria Marín, Europa tiene un problema. O sea, imaginaros venir aquí a una radio a decir que Europa tiene un problema. O sea, a lo mejor el problema lo tenéis vosotros, a lo mejor el problema lo tienen los independentistas. Pero, o sea, no reconoce...
Negar que Europa tiene un problema, ¿eh?
No, no Europa tiene muchos problemas, pero este posiblemente tenía que ser... Pero este es uno añadido que lo habéis inventado y lo habéis sacado vosotros de la manga y habéis internacionalizado porque por supuesto os interesaba, pero bueno,
claro.
Joan,
jo només una coseta només. Puc fer una pregunta al senyor Cordó?
Després anem a rèpliques, que així ja acabem de fer les intervencions. Joan,
A veure, jo d'entrada he de dir, jo estic molt enfadat, però que molt enfadat amb els episodis de violència que estem vivint a Catalunya. Els comitès mal anomenats de defensa de la república, de no sé quina república, s'han agafat la llei per la seva mà. I estan aquí vulnerant la llei a tort i a dret. Estan coartant la llibertat de tots els ciutadans de Catalunya. Tallant carreteres com volen i fent el que volen. Quin exemple estem donant? I tot en nom de què? I en nom de qui? D'una persona buscada per la llei. D'una persona que ha comès uns delictes i que està buscat per la llei, que és un fugitiu de la llei, que és un fugitiu de la llei.
L'Urdangarín no, que no.
I és un fugitiu de la llei. Aquí hi ha la senyora Marín i la senyora Casals, que quan no saben què dir, arguments que res tenen que veure amb el que estem parlant. Quan no tenen arguments, llavors parlen del temps. Pues no, senyora, aquí parlem del procés de la independència aquí a Catalunya, també. Que ens ha comportat tot això, no? I aleshores diuen, a veure, aquí dient, no, és que el senyor Llarena prevarica per posar gent a la presó.
Sí.
El jutge alemà també és un prevaricador per posar el senyor Puigdemont a la presó.
No l'ha posat a la presó encara.
Ah, no? Pues on és?
No, està en guàrdia i custòdia. Llegiu les coses. Està en guàrdia i custòdia.
Que està fent un creuer pel Rin.
No enganyeu.
Està fent un creuer pel Rin, el senyor
Puigdemont. Llegiu-se les coses. Està en guàrdia i custòdia. No està en presó.
Senyora Marina, abans em dic que jo l'interrompia i ara no calla. No es posi nerviosa, dona, tranquil·litzi's una mica.
Estic molt tranquil·la jo, que està exasperat és vostè.
No es posi nerviosa, no es posi nerviosa, dona.
L'informo.
Parle vostè o parlo jo?
Parle.
Va, Joan, anem acabant.
Pues aleshores dic, a veure, el senyor Llarena és un prevaricador per posar gent a la presó.
Sí.
El jutge alemany també ho és? Espanya és un país antidemocràtic, sí, per detenir a persones que han vulnerat la llei. Alemanya també és un país antidemocràtic, no, per haver detingut el senyor Puigdemont.
No,
Espanya no. Alemanya no i Espanya sí?
Sí.
Escolti, miri, a veure si posa una mica d'ordre al seu cervell, perquè diuen el que saben i no saben el que diuen vostès. Vostès diuen el que saben i no saben el que diuen. Després diu, la Marta Rovira, escolta...
No l'hem nomenat ningú, eh?
Vostè l'ha nomenat.
No, jo no.
La Marta Rovira, aquí, aquest dia, unes persones van compareixer davant del jutge i ella no se li va ocórrer res més que tocata i fuga. Adiós, aquí us quedeu. Els hi va fer un flac favor als seus companys del camí independentistes. Els hi va fer un flac favor.
Per què?
Perquè per culpa seu els han posat a la presó.
I per què, això?
Escolti, si ella...
Que no hem quedat que no eren presos polítics.
La Marta Rovira no era la persona que...
Que no vam quedar que no eren presos polítics. Per què li fa un favor? No em contesti.
Lluitarem fins al final. Sí que lluitarem fins al final. La primera de canvi, marxa. I aquí us deixa plantats a tots. No?
Per tant, no m'ha contestat, eh?
Per tant, els deixa plantats a tots, no? Per tant, jo crec que el senyor Puigdemont aquests dies ha actuat com un temerari. Ha actuat com un temerari, passejant-se per Europa.
2 segons, Joan.
Jo estic aquí i tal. Tuits de la senyora Pilar Rahola. El senyor Puigdemont és el puto amo. A veure, escolti, siguem serios. Vostès el que han de fer és reconèixer que això s'ha acabat. S'han de reconèixer que això s'ha acabat. I ho han de saber acceptar. I a partir d'ara el que s'ha de fer és posar-nos tots a treballar pel futur d'aquest país. I no esfonsar-lo més del que l'han esfonsat vostès.
Ens queden 5 minuts, per
jo
tant...
Jo volia fer una pregunta, perquè, clar...
Intervencions curtes, Núria Marín i Gemma Casal.
Que el primer que s'ha de fer és complir la llei. Per tant, jo pregunto, els suïssos i els belgues que han dit que no els extraditaran no estan complint la llei. També són uns il·legals... També, bueno, clar, potser que l'estat espanyol que es comenci a plantejar de fer un recurs o de portar aquesta gent davant del Tribunal Europeu perquè no estan complint les lleis.
A Sant de què ve això?
Bueno, perquè és el seu argument.
Ja sap vostè com acabarà.
El seu argument...
Ja ho sap vostè com acabarà lo de Bèlgica.
No, però el seu argument... No, ja ho han dit que no els extraditarà. El seu argument és...
No ho han dit. No ho han dit. Això ho diu vostè,
Molt bé, l'argument de l'Estat és que estan a presó perquè no han complert la llei. I jo per això faig aquesta pregunta. Si els suïssos i els belgues tampoc compleixen la llei perquè no executen l'ordre d'extradició...
Bueno, ja en parlarem.
També posarem al govern belga...
No tenen experiència de tindre un cop d'Estat.
Ja en parlarem.
Bueno, Espanya té el rècord de cops d'Estat.
Per això, el senyor Tejero, que és l'últim...
I vostè, li recomano que es llegeixi...
Va estar 22 anys a la càrcel.
Li recomano que es llegeixi la definició de cop d'Estat.
També el van ficar a la càrcel per idees polítiques.
Li recomano que es llegeixi la definició de cop d'Estat.
Núria, 10 segons.
Perquè hi ha d'haver violència, hi ha d'haver armes. I aquí no n'hi ha hagut. I vostès continuïn amb el seu mantra i després només una coseta
Gemma Casal i Paco
clar, diu, els partits només miren els seus votants. Bueno, és que aquí es van fer unes eleccions forçades que les va imposar l'Estat espanyol, en la que va permetre que certes persones es presentessin amb unes llistes amb un programa electoral molt clar. Ningú els va dir que invalidava aquell programa electoral, ningú els va dir que no es podien presentar, i ara estan a la presó.
Gemma.
Bueno, jo després d'aquestes interpretacions...
No hi ha solució, no?
No, només ho poso damunt de la taula.
No, només
ho poso damunt de la taula.
Vale, brillant aportació,
sisplau.
No hi ha solució.
Gemma i Paco.
Jo, després d'aquestes intervencions tan dramàtiques del senyor Vilella, em té preocupada, o és que potser s'ha apuntat amb algun grup de teatre, dir-li que de violència...
Home, doncs jo de jove m'agradava fer teatre, sí.
Ho faria bé,
de jove m'agradava.
Fa
no, i tenia el meu èxit, tenia el meu èxit. Veig que té bon cop d'ull,
Sí,
Veig que té bon cop d'ull.
Dir-li sobre el tema de la violència dels CDRs i dels mal anomenats, vostè li diu. Mal anomenats, res, són comitès de defensa de la República.
De quina república?
De violència.
De quina república?
De violència. De violència no n'hi ha hagut, l'única violència l'ha exercit l'Estat espanyol. I quan diu, posem-nos a treballar, miri, vostès no treballin més. Perquè cada cop que es posen a treballar, l'únic que ho fan és per tapar la merda de la corrupció, que ja se'ls hi surt per tot arreu. Llavors,
miri,
un partit amb 1.000 imputats...
Miri-me la cara, que me la veu a mi, me la veu?
Sí, sí.
Me la veu a mi? Miri-me la cara, miri-me la cara, me la veu a mi?
Esteu d'un davant de l'altre.
Me la veu a mi? Miri-me la cara, miri-me la cara.
Els oients que no ens estan veient...
Me la veu a mi? Per favor,
pels oients que no ens estan veient...
Per favor, per favor.
Jo els he de dir que...
A la cara
li dic, senyor Vilella, que el seu partit té 1.000 imputats.
A mi me la veu? A mi me la veu? Em veu cara de corrupte a mi? Em veu cara de corrupte a mi? Em veu cara de corrupte a mi?
El seu partit, sí.
Em veu cara de corrupte a mi?
Mentre vostè tapi la corrupció, el silenci també forma part
d'això. Perdona, jo no tapo res. Però jo li pregunto si a mi em veu cara de corrupte.
I governar con un partit corrupte com Convergència?
Sí, però que hi ha el Paco que m'està demanant...
Però que m'ho diu Ciudadanos, que està donant el suport al Partit Popular. Ciudadanos el que venia a acabar la corrupció.
Estem a Catalunya, governar amb un partit polític corrupte com Convergència i Unió.
Bueno, pues 2 anys.
Mira,
no era altre,
Perdó un moment. Joan, Gemma i... Joan, personals, Paco.
Els camps de merda que ho veig.
Aquí l'únic partit... Joan, sisplau. Sisplau, Joan, sisplau. Que ens queda poc temps i el Paco m'havia demanat el torn. Paco Cerdà, sisplau.
És així de veritat.
No ajudem res a la societat catalana, aquestes històries personals dintre de taula. A mi no em trobareu.
no em trobareu amb aquest punt. És a dir, a mi m'han demanat una opinió, jo l'opinió l'he donat, crec que tinc tot el respecte de tindre la meva opinió i de que vosaltres la respecteu, i no em sembla de que entrar aquí a ficar foc tornem a ficar la mateixa violència que hi ha al carrer dintre el plató.
Oh,
no,
home, fixa't. Quina violència hi ha al carrer?
Dona, puc opinar jo o tu opinar per mi?
Però digui la veritat.
La veritat l'estic dient. O jo no puc opinar la meva veritat. O la té vostè sola, la veritat. La veritat l'estic dient jo. Per tant, escolteu-me, jo he dit el que jo pensava.
Aquí són tres que no han
home. Evidentment.
Home.
De
veritat. Pues ja està. Joan,
bueno, escolteu, que arribem a les dues. Paco Cerdà, Joan Vilella, José María Córdoba, Guillermo Orbera, Núria Marín, Gemma Casals, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Doncs apa, que arribem a les dues de la tarda. Demà dimecres, ja volem anar ràpid, ja passa prou ràpid el temps i la Setmana Santa. Demà dimecres, meitat de la setmana, però aquí ens trobareu a partir de les 12:20 a Renan Copa Lleida. Acaba de passar un bon dimarts.